Notícies Vespre. Pere Gallifa.
Nova protesta de SOS Pediatria en contra de la concentració dels serveis pediàtrics de Sabadell en pocs ambulatoris. Avui s'han manifestat a la plaça de les Dones del Tèxtil, on s'han aplegat unes 200 persones. Pau Durant, bona tarda.
Bona tarda, Pere. L'entitat té esperances que amb el nou canvi a la conselleria, la unificació de la pediatria de Gràcia cap al centre no s'acabi produint. De totes maneres, en la concentració, on hi havia nombrosos representants dels partits polítics locals i parlamentaris, no hi havia cap membre d'Esquerra Republicana.
Promoció del transport públic creu que la línia Barcelona-Vallès, que tindrà un tren cada 5 minuts en hora punta, no pot donar més de si.
Per això centraran esforços en reclamar millores a la línia R4 de Rodalies, com ara el soterrament de les vies a Montcada i Reixac.
Es presenta l'obra social d'Esmatxa.
És el nou projecte de la concessionària de la neteja viària i la recollida d'escombraries, que s'està presentant en aquests moments a l'Espai Cultura. En una estona, l'Helena Morista ens explica què inclou aquesta nova branca de l'empresa.
En Cultura, entre el 24 i el 30 de novembre, viurem la Setmana del Llibre a Sabadell.
6 dies en què els autors locals podran presentar les seves novel·les, ja siguin professionals com amateurs. També hi haurà xerrades temàtiques, taules rodones i concerts. Tot al casal Pere IV i en el marc de la capital Cultura Catalana 2024.
I en esports, l'Astralpool Natació Sabadell Masculí s'estrena a la Champions.
És el primer cop que hi competeix des del 2018 i ho fa contra el Ferencváros hongarès, un dels principals favorits. En uns minuts el Pau Vitorins explica com evoluciona el maig.
Us ho ampliem en la pròxima mitja hora amb Toni González a les Vies de So.
Notícies Vespre. Tota la informació a Ràdio Sabadell. Els serveis.
Set i dos, repassem l'estat dels serveis. Tarda complicada pel que fa a la mobilitat. Et trobem a la C58 retencions en sentit Terrassa, ben bé des de Barberà fins a Sant Quirze del Vallès. També en sentit Barcelona des de Cerdanyola fins al Nus de la Trinitat. Pel que fa a la P7 també va molt carregada en sentit sud. Des de Santa Perpètua trobem retencions fins a Barberà del Vallès, també en aquesta sortida per agafar la C58, i entre Cerdanyola i Sant Cugat del Vallès. Pel que fa a les rondes, també presenten complicacions, la de dalt en sentit Besòs i la ronda litoral en els dos sentits de la marxa.
El temps.
15 graus ara mateix a Sabadell. Carme Farnell, què ens espera per les pròximes hores?
Durant les properes hores continuarà dominant el sol a molts indrets del país. Sí que puntualment quedarà el cel una miqueta enterrenyinat, mig ennuvolat per la presència d'aquests núvols alts i mitjans, però en conjunt no deixaran pas el cel tapat. Sí que durant la tarda, més aviat mitja tarda i vespre, arribaran núvols més compactes pel terç oest del territori i no es descarta que puguin deixar alguna precipitació feble. Pel que fa a la temperatura, es mantindrà força suau durant aquestes immediates hores, ja amb valors superant els 20 graus a punts del litoral i prelitoral i cap a l'interior, que a poc a poc aniran fregant aquests 20 graus. De cara a aquesta propera nit continuarem tenint força núvols mitjans que no han de deixar pluja, però sí que farà que la temperatura mínima no baixi massa i per tant demà ens despertarem amb una temperatura suau molt similar a la d'avui. Això és tot des del Servei Meteorològic de Catalunya.
7 i 4, 200 persones s'han concentrat a la plaça de les Dones del Tèxtil convocades per SOS Pediatria Sabadell aquest dimecres a la tarda. Ho han fet en contra de la centralització de pediatres en només alguns caps de la ciutat. El lema d'enguany, Pau, ha estat "La meva pediatria al meu cap".
Exactament, i l'acte l'ha presentat l'actor i col·laborador de Ràdio Sabadell, Enric López, que ha donat veu als principals interessats en la reivindicació, els infants. Així, tres nenes i tres nens han expressat idees sobre per què cal que hi hagi un pediatre a cada cap. I és que per ells, de la mateixa manera que no hi ha escoles sense professor de matemàtiques, tampoc hi hauria d'haver cap cap sense pediatria. El portaveu de la plataforma SOS Pediatria, David Berguedà, alerta que les famílies comencen a buscar alternatives.
Per enèsima vegada hem vingut a manifestar-nos i a dir ben clar que la situació de la pediatria a Sabadell ha de revertir-se, han de tornar tots els pediatres al CAP, els que al CAP Nord, al CAP Can Rull i al CAP Creu Alta, perquè sense aquests pediatres les famílies deixen d'anar al pediatre. Si allunyem els pediatres de les famílies, Al final aquestes famílies troben altres vies molt més directes per contactar.
A l'acte s'hi ha pogut veure polítics de partits ben diversos al consistori municipal, menys d'Esquerra Republicana, a qui no és la primera vegada que troben a faltar, com ja va passar en la visita al Parlament de Catalunya.
La seva postura no ha canviat i, per tant, ens hem de tornar a manifestar. Però ho hem de fer ja a altres nivells. Fa una setmana a les entitats de la Plataforma per la Pediatria de Sabadell ens vam adreçar al mateix Parlament. Vam parlar amb els grups polítics que hi eren, vam lamentar la manca l'absència d'Esquerra Republicana.
Hi ha consens en valorar la proximitat com un factor a tenir en compte, des de SOS Pediatria demanant ser inclosos a les enquestes de satisfacció, ja que actualment consideren que no reflecteixen la baixada d'atenció d'usuaris. Les famílies tenen l'esperança que es planifiqui de nou la pediatria atenent les seves demandes.
La millora del transport públic requereix intervencions a la xarxa de rodalies de Renfe. Així ho apunten des de Promoció del Transport Públic, entenent que Ferrocarrils de la Generalitat arriba al seu límit amb l'ampliació de les freqüències a partir del 9 de desembre. Carles García, tècnic de la PTP, ho ha assenyalat en declaracions al Cafè de la Ràdio.
La xarxa de ferrocarrils també té un límit dins de la seva capacitat. No pots posar un tren que s'encavalqui darrere un altre. Sí, estem arribant a aquest límit. Llavors, el següent salt, doncs, haurem de veure cap on tira. En aquest sentit, doncs, haurem de tirar de Renfe si volem millorar la connectivitat de Barcelona, pensant, doncs, en totes les infraestructures que encara falten per la xarxa de via ampla, la xarxa de convencional.
Entre les millores possibles a la xarxa de rodalies hi ha l'explotació del túnel de Montcada i la recuperació de serveis semidirectes.
Mentre aquestes intervencions no arriben, però els ferrocarrils hauran fet un salt endavant. García considera que per fi hauran aconseguit l'anomenat efecte metro.
Això farà que tota la línia pugui funcionar com a metro, ja no només dins de la ciutat de Sabadell, que òbviament doncs, fa molta falta doncs, passar de freqüències de com a molt 8-10 minuts a passar-ne de 5, és posar dos trens, posar el doble de trens. Això és molt important. Pensem que a la ciutat de Barcelona les freqüències de metro són de 3 minuts, de 3 a 5 minuts tampoc va tant de temps. Per tant, és molt bona notícia, millora molt la connectivitat i millora molt els temps de viatge.
Des de la PTP tampoc descarten que amb l'augment de freqüències de ferrocarrils acabin captant usuaris que fins ara optaven per la Renfe. En tot cas, des de Promoció de Transport Públic insisteixen que el reforç de ferrocarrils era necessari, ja que la demanda no ha parat de créixer en els últims anys.
I encara en mobilitat, la renovació dels senyals de trànsit, que just començarà els tràmits burocràtics per ser una realitat, ja és imprescindible. Així de contundent s'ha mostrat al Cafè de la Ràdio el vicepresident de la Federació d'Autoescoles de Catalunya i responsable de les escoles d'autoescoles Perfecto de Arriba. Tot plegat tenint en compte que entre les dues últimes dècades la mobilitat s'ha transformat per complet.
L'arribada dels vehicles de mobilitat personal, com els patinets elèctrics i la generalització de l'ús de la bicicleta, han marcat aquesta transformació. Per dir Arriba, la nova senyalització ha d'ajudar a regular aquesta realitat.
S'ha fet necessària ella mateixa, perquè com veiem tothom, a les ciutats ara compartim la via, principalment amb els anomenats BMP, que són els vehicles de mobilitat personal, els patinets, ja siguin elèctrics o no elèctrics i altres tipus de vehicles, que bé diu el reglament, han d'utilitzar la via, els carrils, iguals que un turisme, un autocar o un camió, i clar, la reglamentació és escassa i moltes vegades desconeguda, i la senyalització ajudarà a entendre molt millor tot això.
La renovació dels senyals de trànsit suposarà l'eliminació o transformació de 74 indicadors, així com la incorporació d'elements nous. Entre aquests n'hi ha per patinets elèctrics, presència de porcs senglars i un avís per zones de canvi de carril freqüent.
Més coses, l'empresa Serveis de Medi Ambient S.A. ha engegat avui un nou projecte, l'obra social Esmats. Aquest nou programa social s'ha presentat en societat a l'auditori de l'Espai Cultura, on hi tenim l'Helena Molist. Helena, bona tarda.
Bona tarda, Pere. Doncs sí, com bé deies, ESMAD s'ha creat ara. L'obra social ESMAD, per entendre's, no es tracta d'una nova entitat, sinó que a partir d'ara totes les activitats de caràcter social o les col·laboracions que ja estaven duent a terme doncs passen a formar part d'aquesta obra social. En total, des d'ESMAD es volen treballar en tres àrees: social, esportiva i cultural educativa. En primer lloc, comencem parlant per la social, on l'objectiu és promoure iniciatives i projectes orientats al benestar. Amb qui es col·labora? Doncs, per exemple, amb Andy Sabadell o Creu Roja Sabadell. En segon lloc, tenim la vessant cultural educativa, que té per objectiu afavorir el reconeixement de les activitats culturals i educatives de la ciutat. En aquest ram hi col·laboren, per exemple, les diferents associacions de veïns de la ciutat. I per últim, hi ha la vessant esportiva, que té per objectiu doncs fer costat a les entitats esportives de la nostra ciutat, com per exemple el Club Petanca Arraona Marinals, entre molts altres. Aquest acte ha agrupat un centenar de persones aquí a l'Espai Cultura i a hores d'ara s'està esperant a que comparegui el president d'ESMAD, Eugenio Díaz.
I la inflació no recuperarà els nivells previs a la crisi actual, com a mínim fins al 2024. És la previsió que ha fet avui l'economista sabadellenc Joan B. Casas en una entrevista al Cafè de la Ràdio, on ha insistit que, perquè la situació es normalitzi, l'IPC ha de caure almenys al 2 o 3%. L'economista ha assenyalat que els preus es mantenen disparats, tot i la moderació del mes d'octubre, perquè les causes que els han fet créixer encara hi són. Núria García, bona tarda.
Bona tarda, Pere. Estem parlant, per exemple, del cost de l'energia, de la crisi de subministraments o de la guerra d'Ucraïna. Confia, però, que a mitjà termini mesures com l'excepció ibèrica i la pujada dels tipus d'interès ajudin a reconduir la situació. Sobre la política monetària, Joan B. Casas preveu que els tipus es mantindran a l'alça almenys fins a la segona meitat de l'any que ve.
Podem preveure que fins a mitjans de l'any que ve, fins a la segona part de l'any que ve, pot haver-hi encara pujades als tipus d'interès. Repeteixo que els Estats Units han sigut més radicals amb això i no podrem dir que hi haurà uns tipus d'interès, diguem, estables, normalitzats, jo diria fins a l'any 2024. No vull dir, tot dependrà de com evoluciona això de la inflació, no vull dir que sigui segur, simplement que probablement fins al 2024 no hi haurà una inflació que permetrà normalitzar i estabilitzar els tipus d'interès.
I en tot aquest escenari d'incertesa, el mercat laboral resisteix amb una evolució de l'ocupació sorprenentment positiva. Segons l'economista local, aquesta resiliència s'explica en bona part per la reforma laboral i la reducció de la temporalitat en els contractes.
Pel que fa a la Crida per Sabadell, demana recuperar el pla local d'habitatge i inicia una campanya per denunciar, diu, la passivitat del govern local davant del problema, ja que consideren que s'ha deixat perdre una iniciativa que necessitava una regularitat.
Carlos Torres, número 8 a la llista per les pròximes eleccions municipals, considera que fan falta més pisos nous.
Una de les principals eines que tenen les institucions, també les locals, a l'hora d'intervenir i a l'hora d'incidir per tal de fer efectiu aquest dret a l'habitatge que ara mateix s'està vulnerant, és la construcció d'habitatge públic, no només, però és una de les més importants, i per tant pensem que cal acabar les construccions que ja estan iniciades i que es van iniciar i que es van projectar a l'anterior mandat a través del Pla Local de l'Habitatge, i també cal iniciar de noves. Pensem que s'ha d'incrementar el parc d'habitatge públic.
La Crida alerta que Sabadell té un 10% del parc d'habitatge buit, segons dades de la Diputació de Barcelona. 968 pisos estan en mans de grans tenidors, un d'ells la Sareb, de participació majoritària estatal. S'hi van fer 347 desnonaments durant el 2021, pràcticament un al dia.
I ara us expliquem un parell de successos relacionats amb la ciutat. Els Mossos d'Esquadra han desarticulat un grup que robava vehicles d'alta gamma per utilitzar-los després en robatoris de mercaderies de camions estacionats en àrees de servei, de forma que podien garantir-se una fugida ràpida. La investigació va començar arran del robatori de 8 vehicles d'un concessionari de Sabadell la matinada del 14 de maig.
Hi ha 8 detinguts, als quals se'ls atribueixen almenys 14 robatoris de mercaderia, 3 robatoris violents, 3 amb força a concessionaris i 22 sustraccions de vehicles. En 3 ocasions van agredir els camioners que els van descobrir mentre els sostreien la càrrega. Els detinguts, que generaven un volum d'ingressos en la venda de mercaderies d'entre 6.000 i 9.000 euros mensuals, utilitzaven el mètode conegut com taloner, que es caracteritza per produir-se en àrees de servei i descans properes a les vies ràpides, habitualment en horari nocturn. Els lladres fugien per autopistes i autovies amb vehicles d'alta gamma. El líder del grup criminal va ingressar a presó provisional, mentre que la resta d'integrants van quedar en llibertat amb càrrecs. Tots 8 tenen entre 21 i 45. anys.
I els Mossos també investiguen la troballa d'una arma de foc dins d'una bossa demà diumenge al vespre a Torre Romeu. Els agents van localitzar l'arma amagada sota d'un vehicle estacionat. La policia municipal va rebre l'avís per una baralla després que s'escoltés una detonació i en arribar al lloc dels fets van identificar 7 persones per la seva relació amb el succés. Segons ha pogut confirmar aquesta emissora, cap persona va resultar ferida i ara el cas es troba en mans de la policia catalana. 7:15, més coses. Ara fa 2 dècades que el petrolier Prestige va partir-se en dos davant les costes de Galícia i les va omplir de chapapote. Alguns sabadellencs van anar a la zona per ajudar a netejar. El biòleg Lucas Martín va apuntar-se a fer una expedició fins a Muixia de 12 hores en autocar.
Exacte, i s'hi va estar una setmana i va viure des de la recepció de l'alcalde dient-los que ja se'n podien tornar a casa, una protesta exigint que els portessin a una platja on fos necessari actuar i un contacte accidentat amb la plataforma Nunca Mais.
Vam fer una assemblea amb ells, van venir portaveus d'allà la plataforma Nunca Mais, i, de fet, allà és quan vam tastar una miqueta com les gasta el caciquisme gallec, perquè a mitja assemblea, de cop, es van apagar les llums del pavelló on estàvem, ja no funcionava l'àudio.
Martín ho va viure com una lliçó de mobilització ciutadana. Critica la gestió de les administracions, però destaca l'onada de solidaritat que es va generar. El més greu és que el trànsit de vaixells carregats amb petroli no ha canviat de ruta.
Membres de l'Escola Superior de Disseny, l'ESDI, es reuneixen avui amb dissenyadors d'arreu del món per decidir els colors que es portaran a les campanyes de moda de tardor i hivern del 2024 i 2025.
Arriba a Barcelona la Intercolor, les jornades de moda on dissenyadors i fabricants de fins a 17 països diferents decidiran les tendències de la moda dels pròxims anys. Ara l'ESDI és l'encarregada d'organitzar aquestes jornades que plantejaran com serà la temporada tardor-hivern 2024 i 2025 i quines escales cromàtiques portaran. Encarna Ruiz, directora de CreaLab, explica que davant el context social actual han buscat una paleta de colors que aboqui el següent.
I que nos convida a buscar la microfelicitat en petites dosis de consum, d'oci, d'evasió, de coses que nos porten a sentir-nos una mica millor.
Aquesta Intercolor dura 3 jornades i la d'avui és oberta al públic.
En cultura, del 24 al 30 de novembre, Sabadell acollirà la seva primera setmana del llibre per donar a conèixer el talent literari local. L'esdeveniment se celebrarà al Casal Pere IV, on hi haurà presentacions de llibres, taules rodones amb autors i periodistes, lectures dramatitzades i concerts.
La idea va sortir durant la celebració del Sant Jordi, que el mal temps va impedir que se celebressin les signatures de llibres dels autors locals. Aleshores va néixer la idea d'impulsar una setmana del llibre a Sabadell per posar en valor tant els escriptors coneguts com els amateurs. Ho ha explicat el regidor de Cultura, Carles de la Rosa.
Retroalimentar de dins a dins de la ciutat i de dins a fora. És a dir, els autors més consolidats, doncs, que entrin en diàleg i retroalimentació amb aquests autors que potser no tenen tanta visibilitat o estan començant, estan més novells i tenen la trajectòria, doncs, ara molt per fer, que necessiten, doncs, una mica de palanca d'ajuda perquè siguin visibles i perquè tinguin més capacitat, doncs, d'arribar més al públic sabadellenc i siguin més coneguts. Per tant, entrem en aquest diàleg intern i després també un diàleg entre el nostre univers literari local amb l'univers literari de tot el territori català.
Hi haurà una quarantena d'escriptors que podran presentar les seves obres, uns actes que es combinaran amb xerrades temàtiques sobre història, natura o música i amb concerts de Big Mama Montse, Lou Royce o Laura Andrés.
Ara tornem.
Des que el món és món, la terra, l'aigua, els boscos, les plantes, els animals i les persones, hem sabut conviure en un equilibri perfecte, un equilibri natural tan savi com fràgil, que ens diu que els oblits, els focs, els motors i els actes incívics no hi caben. Descobreix l'equilibri entre gaudir i protegir a espaisnaturals.cat. És un missatge de la Diputació de Barcelona i de la Generalitat de Catalunya. Fem-ho bé, fem-ho tot, fem-ho possible.
Des d'Ucraïna, arriba per primera vegada al teatre La Faràndula de Sabadell, al Ballet de Kiev, amb el Llac dels Cignes. Amb una increïble posada en escena i la màgia del Ballet de Kiev. Diumenge 20 de novembre, al Llac dels Cignes, al teatre La Faràndula. Compra ja les teves entrades a la mateixa taquilla del teatre, a sabadellcultura.cubin.cat o a balletdekiev.com. Donació d'1,50 € per entrada venuda a favor d'UNICEF, pel suport als nens i famílies d'Ucraïna. Ballet de Kiev, ballant des del cor.
Ràdio Sabadell. Notícies vespre. Fora de Sabadell i la comarca.
Més enllà de la ciutat, l'OTAN diu no tenir cap indici que l'explosió a Polònia fos un atac deliberat rus i l'atribueix a un míssil ucraïnès.
El secretari general de l'Aliança Atlàntica, Jens Stoltenberg, ha dit que encara cal esperar les conclusions finals sobre els fets, però per ara no tenen cap indici ni que fos un atac deliberat rus ni que Moscou estigui preparant accions d'ofensiva militar contra l'OTAN. Tot i això, diu que no és culpa d'Ucraïna, sinó de Rússia per continuar la guerra.
El president espanyol, Pedro Sánchez, ha defensat aquest dimecres la llei del només si és sí, malgrat la llau de decisions judicials que rebaixen les penes a agressors en aplicació de la norma.
En roda de premsa des de Bali, Sánchez ha recordat que la voluntat del seu govern i del Congrés va ser reforçar la seguretat de les dones i per aquest motiu es va identificar qualsevol tipus de delicte sexual amb una agressió sexual perquè hi hagi penes més agreujades. Ara, segons Sánchez, correspon als tribunals i a la Fiscalia unificar aquesta doctrina i esperar que ho facin per extreure conclusions.
El govern es reunirà dijous amb el PSC i divendres amb Junts per intentar avançar els suports als pressupostos.
L'executiu ha celebrat fins ara dues reunions tècniques amb els comuns. De fet, des de govern asseguren que és amb En Comú Podem amb qui més s'ha avançat. Els de Jéssica Albiach, però, insisteixen que les converses estan en una fase inicial i que encara no han vist cap número. La CUP no s'hi reunirà perquè diuen que Esquerra va de la mà de la patronal i del PSOE.
I la temporada alta de bronquiolitis ha arribat i ho ha fet en les mateixes dates que l'any passat, però un xic abans que el 2019, tot i que el volum sí que és semblant al de fa 3 anys.
En la setmana del 7 al 13 de novembre es té constància de 1.437 casos per cada 100.000 habitants, mentre que en el període anterior va ser de 962 i fa un mes no arribaven a 800. És una taxa molt alta i que està pujant molt ràpidament, apunta Salut. El pic s'espera més o menys pel pont de desembre.
Esports.
Des de les 7 de la tarda s'està disputant a la Finet Work Aquatics de Can Llong el debut de l'Astralpool Natació Sabadell masculí a la Champions de Waterpolo. Anem en directe a la piscina sabadellenca per saber com ha començat aquest partit contra el Ferencváros. Pau Ituri, bona tarda.
Bona tarda, Pere. Doncs ara mateix gol del Ferencváros a 4 minuts i 10 segons per arribar al descans. Avantatge pel conjunt magiar al marcador. 3-4. Ha començat el partit amb ritme, amb 5 gols en total, però fins a fa pocs segons no s'ha trencat aquesta sequera amb el 3-3 que ha fet el boia local Marcel Tecles. Ara insistim, aquest 3-4 que acaba de marcar Gergo Fekete, el Magyar, a 4 minuts i 10 segons per arribar al descans d'aquest primer partit dels 14 que tindrà l'Astralpool Natació Sabadell masculí a la fase de grups de la Champions, la tercera vegada que disputa la lligueta l'entitat sabadellenca, la primera des del 2017-2018. Insistim, creuant l'equador ara mateix d'aquest segon quart, marcador de 3-4, amb actualitzacions constants al Twitter de Ràdio Sabadell per saber com va el marcador.
Doncs estarem pendents d'aquest partit. Pau, moltes gràcies. Bona tarda.
Bona tarda.
En futbol, al Centre d'Esports Sabadell, el capità de l'equip, César Morgado, assegura que el partit contra el Numància pot ser trampa per com arriba l'equip rival a la cita. Oriol Ferran, bona tarda.
Bona tarda, Pere. Recordem que l'equip sorià arriba al duel de diumenge després d'haver canviat l'entrenador durant la setmana. El capità arlequinar, César Morgado, creu que la competició és molt igualada i que en cada partit pot passar de tot.
El Numancia seguramente sea un gran equipo, yo conozco jugadores que están en ese equipo y obviamente son grandes jugadores. Es un partido complicado, como cualquier otro, esta competición es muy, muy difícil. Ya sabéis que bueno, ahora estamos nosotros ahí abajo, pero que ganas dos partidos estás arriba. O sea, la situación cambia de dos semanas para otra.
Morgado ha assegurat també que té molta confiança en l'equip i creu que si l'equip aconsegueix encadenar bons resultats, acabaran probablement a la part alta de la taula.
Yo tengo mucha confianza, creo que tarde o temprano, o sea, vamos a coger una regularidad y para mí que vamos a dar una sorpresa, entonces yo tengo mucha confianza, a mí no me afecta nada estar la jornada 11 o 10 que estamos a 4 puntos, bueno, estamos en descenso, pero a 4 puntos del playoff, o sea, ni me va a afectar verme abajo ni arriba, porque sé que esto es muy largo y el año pasado se demostró que puedes empezar de una forma, la cosa cambia y yo para mí tengo mucha confianza en este año. Hay algo que me dice que se va a dar la sorpresa y la gente va a estar contenta.
El club ha anunciat fa una estona que el porter de l'equip, Carles Segura, ha estat intervingut amb èxit d'una fractura al quart metacarpià de la mà dreta i que l'evolució marcarà la seva disponibilitat.
Seguim en futbol, però en aquest cas a segona catalana, on els equips sabadellencs no van tenir un cap de setmana d'allò més encertat, amb un empat del Can Rull i una derrota del Tibidabo Torre-Romeu.
El Can Rull va treure un empat amb regust de victòria del municipal Sergio Busquets de Badia. Els de José García Numoski van igualar un 2-0 en contra amb gols al minut 56 i 86. El tècnic admet que els canvis van ser un revulsiu necessari.
La gente que salió del banquillo lo dio todo y bueno, y también pues la gente que si es que en fin y al cabo fueron quizá a lo mejor dos fallos tontos que tuvimos en los goles y tal, pero bueno, Badía por su banda derecha que aprieta muchísimo también, bueno, a lo mejor nuestro todo lo que conllevaba nuestra banda izquierda pues no estaba en su mejor día en ese momento y bueno, decidimos de hacerlo y mira, eso es lo que pasó.
Amb l'empat, el Can Rull es manté a la setena posició amb 8 punts.
L'altre equip de la ciutat que va jugar aquest passat cap de setmana va ser el Tibidabo Torre-Romeu, que va caure contra el San Juan Atlético de Montcada per 3-1.
Els detenits Sallés van empatar a 1 al minut 82, però van veure com se'ls escapava el partit als últims minuts. Sallés assegura que l'empat hagués sigut el més just.
Ellos cuando nos marcan, yo creo que nosotros estamos en nuestro mejor momento. Fran tiene un larguero que se va fuera, o sea, bota abajo fuera, porque mira, por no entrar dentro, estábamos generando ocasiones, estábamos muy bien, la verdad, y ellos nos marcan el gol, y aún así el equipo, bueno, insistió, empató, estábamos muy bien, la verdad que estábamos muy bien, y bueno, ellos ya te digo, con una jugada aislada, una falta a la frontal, pues bueno, te marcan el segundo y te vas con cara de tonto, pero bueno, pero contento con el trabajo del equipo.
El Tibi no tornarà a competir fins l'11 de desembre a causa de la jornada de descans, la retirada del Cerdanyola B i l'aturada pel pont de la Constitució.
I per últim, el Sabadell Nord, que va tenir descans aquesta setmana.
Els del nord de la ciutat buscaran trencar la ratxa de dues derrotes consecutives contra el Natació Terrassa. Recordem que són vuitens amb 6 punts just per sota del Can Rull. David Campuzano, també tècnic dels de Can Uriac, creu que tenen temps per capgirar la difícil situació a la taula.
Queda, bueno, un partido y luego viene Ripollet a casa y acaba la primera vuelta. Bueno, una liga extraña, rara, pero bueno, creo que todavía da tiempo para darle la vuelta a la situación, por supuesto. Hay un gran equipo, gente joven, siempre lo he dicho, y sí que es verdad que es un equipo nuevo, pero bueno, tenemos tiempo.
Es veuran les cares dissabte a les 5, mentre que el Can Rull rebrà el Montcada el mateix dissabte a les 7.
En rugby, el sènior masculí del Sabadell Rugby Club ha perdut tota opció de disputar la divisió d'honor catalana a la segona part de la Lliga.
Els de Leandro Guzmán van caure contra l'INEF Barceloní a la Roureda per 5-24 i queden descartats per les places que donen accés a la màxima competició del rugby català. Parece que el viagini no classificar-se per la divisió d'honor catalana no és pas un fracàs, i menys amb l'any que estan vivint.
No crec pas que sigui un fracàs no haver classificat aquesta temporada. Possiblement ho hauria sigut si haguéssim mantingut la mateixa plantilla, però no és el cas, ja que hem sofert bases sensibles d'una temporada a l'altra, sobretot a la línia de tres quarts, i això s'ha sumat també a l'arribada d'un nou entrenador que suposa una nova dinàmica, una nova manera de jugar. Llavors, sense perdre un punt d'ambició per guanyar cada cop que entrem al camp, cada partit que juguem, també ens ho hem de prendre una mica com un any de rodatge, de conèixer-nos millor entre nosaltres, per poder tornar amb força l'any que ve i tornar a ser un equip competitiu que pugui lluitar un altre cop per ser allà dalt.
Els arlequiners posaran punt i final a la primera fase de la Lliga aquest mateix dissabte a 3:45 al camp del Quebrantahuesos Aragonès, que també està classificat ja per la Divisió d'Honor.
L'equip femení, les Tintoreres, sí que van poder guanyar el seu partit.
Les d'Elisabet Graner van imposar-se al camp de l'Alt Empordà per 15-39. Les empordaneses són un equip de la part baixa de la taula, però que quan juga com a local es fan fortes. Abans de la jornada de descans, les Tintoreres estan empatades al capdavant de la classificació amb la fusió de Químics i Buc B, però amb la Unió Barcelonina per davant gràcies a la diferència de punts.
Gràcies, Oriol. Bona tarda.
Que vagi bé.
Mig minut per arribar a les 8 del vespre. Nosaltres ho deixem aquí. Recordeu que podeu trobar tota aquesta informació ampliada a radiosabadell.fm i també actualitzada a les nostres xarxes socials. Avui, especial seguiment a aquest Astralpool Fenerbahçe, al partit de la Champions masculina de waterpolo. I tornem demà amb més notícies a partir de les 8 al Cafè de la Ràdio. Que vagi bé. Adéu.
Allà on siguis, escolta'ns online. en directe.radiosabadell.fm.